Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. El patriarca llatí de Jerusalem, Pier Battista Pizzaballa, ha assegurat que la duresa de la situació actual a Terra Santa es troba en les dues parts pel terrorisme de Hamas i també per la resposta israeliana. Així ho ha expressat el cardenal Pizzaballa en una entrevista al setmanari Catalunya Cristiana, coincidint avui amb la jornada de dejuni i pregària per la pau convocada per ell mateix. Pizzaballa ha reforçat el compromís dels cristians amb la pau alhora que ha reconegut que tothom és responsable dels mals passats.
Aquí els cristians són portadors de pau, certament. Són pacífics, però entre el judaïsme i l'islam recriminen els crims del passat, com ara la Shoah o les croades. En definitiva, vaja, no estem en condicions de donar lliçons. Som aquí per viure pacíficament, amb serenor, i per intentar reconstruir les relacions.
Sobre el perill d'una invasió terrestre d'Israel sobre la franja de Gaza, el cardenal Pizzaballa ha assegurat en aquesta línia que l'ordre d'evacuació de les forces armades israelianes no es pot complir perquè els cristians de Gaza no saben on anar. El patriarca llatí de Jerusalem ha insistit en la crida a seguir avui la jornada de dejuni, abstinència i pregària per la pau. I acabem de saber que el govern català ha aprovat precisament una ajuda de 800.000 euros destinada a l'Agència de l'ONU per als refugiats de Palestina, un gest davant de l'emergència humanitària que, com hem anat explicant, viu Gaza. El 25 d'octubre el govern té previst reunir el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència per abordar una resposta coordinada. I és que l'ONU ha alertat del risc imminent de morts per infeccions si no es permet precisament l'entrada d'aigua i combustible que necessiten sobretot els hospitals per atendre els ferits. L'organització també alerta que milers de desplaçats es troben atrapats al sud de Gaza després que l'exèrcit israelià ordenés evacuar el nord per motius de seguretat. Avancem amb més qüestions. La taula del tercer sector social alerta que 200.000 persones a Catalunya podrien quedar sense accés a aliments bàsics gratuïts a partir del gener. La Unió Europea ha canviat els criteris de repartiment dels fons d'ajuda a Europa per a les persones més desfavorides i això podria deixar-ne fora el 90% dels actuals beneficiaris. La Unió vol implantar una targeta moneder per substituir la distribució directa d'aliments, però les entitats demanen a les administracions que donin resposta a aquesta possible emergència social. És la presidenta de la taula del tercer sector social, Francina Alsina.
Volem donar un toc d'atenció a les administracions públiques perquè les possibles conseqüències són a tocar. I no queda clar quines alternatives oferiran i quins esforços invertiran per garantir un dret tan fonamental com el de l'alimentació. El que han de tenir present és que no es pot classificar les persones segons la prioritat i l'abast del finançament que hi hagi disponible.
I més qüestions, un apunt més abans dels esports. El govern vol incrementar les prestacions públiques per residència de gent gran en més de 55 milions fins a arribar als 178, més del doble que ara fa dos anys. D'aquesta manera, fins a 5.000 persones més es podrien beneficiar de la mesura. La voluntat és facilitar l'accés a les residències de la ciutadania amb rendes més baixes. A punt d'enfilar la 1 i 4, mirada als esports, amb Pol Corredoira.
A aquesta hora comença el sorteig de la Copa del Rei. Girona, Espanyol, Nàstic, Manresa, Terrassa, Europa i Badalona coneixeran aquest migdia el seu primer rival al torneig del CAO. Un sorteig molt especial pel Rubí, que torna al bombo 29 anys després i ho farà jugant contra un equip de primera divisió. Tots els encreuaments catalans els podran conèixer a partir de les 2 del migdia a l'Estel Migdia aquí de Ràdio Estel, d'aquesta casa. I l'Espanyol ha comunicat que Omar El Hilali pateix una fractura del cinquè metatarsià del peu esquerre. Els doctors optaran per un tractament conservador i el jugador no serà finalment operat. El club no informa del temps de baixa, però en té per un mínim de 5 o 6 setmanes fora dels terrenys de joc, a sumar a la baixa de Pol Lozano, que estarà fora uns 2 mesos. I encara en clau perica, avui s'ha tancat la campanya d'abonats amb molt bons números. Els darrers recomptes xifren en 30.200 els socis de l'Espanyol i en 25.400 els abonats. Cal destacar que ha crescut i molt el nombre d'abonats infantils, que ja supera els 3.000 inscrits. La mitjana d'edat del club és ara de 37 anys.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora. Serà a les dues, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana. Tot seguit es donaran a conèixer quins són els nominats als Premis Butaca 2023, només uns minuts després que s'hagi fet aquesta roda de premsa per anunciar-los i que, per tant, la caravana us donarà més detalls.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Set minuts que passa de la una del migdia. Per cert, roda de premsa ara mateix de la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que acaba d'anunciar ara mateix que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà aquest dijous en la Comissió d'Autonomies del Senat per tal de defensar l'amnistia. Ho acaba de dir ara mateix Patrícia Plaja, portaveu del govern de la Generalitat. Dit això, Girocleta... Em sembla que tenim molt més Giró pendent d'aquestes nominacions que acaben d'anunciar, aquestes nominacions als Premis Butaca, des de l'Institut del Teatre. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Què tal? Com esteu?
Doncs aquí fent ràdio. Com estàs tu? Que acaben d'anunciar les nominacions als Premis Butaca i em sembla que... Déu-n'hi-do, eh? Repartidetes, repartidetes.
Déu-n'hi-do, repartidetes. Les acabem de saber res. Fa pocs minuts que acaben la roda de premsa d'aquesta 29a edició dels Premis Butaca Teatre de Catalunya. I sense més dilacions, anem al que és important. Uh-huh. Tots eren fills meus. Una obra dirigida per David Selves encapçala i clarament aquestes nominacions amb 11 nominacions. Déu-n'hi-do. La segueix Golfos de Roma, dirigida per Daniel Anglès, amb 8 nominacions, i el podi de 3, diríem que com sempre els podis són de 3 posicions, ho tancaria en aquest cas Odissea, amb 5 nominacions, una obra dirigida per Maria Rovira. Uh-huh. Així que, això, 11 nominacions, tots eren fills meus, 8 nominacions Golfos de Roma i 5 nominacions Odissea, però clar, hi ha moltes més nominacions, de fet hi ha 36 espectacles nominats aquest uh-huh. any, i en un total de 24 categories. El que encara no sabem, però, és qui s'endurà el butaca honorífic analitzarà en 2023. Ho sabrem en els propers dies. Tot això és el que acabem de saber ara, fa pocs minuts a la roda de premsa d'aquests premis. Uns premis, Joan, que evidentment, i això és el més important a destacar, els protagonistes, clar que són els muntatges, clar que són, evidentment, els actors, les actrius i directors, però és el públic, perquè el públic té el poder. De fet, una cosa molt interessant és que si els guardonats els decideix i els escolliran els propers dies al públic, els espectadors, és a dir, nosaltres, però els nominats els ha escollit també el públic. En aquest cas, una comissió de públic, que ho han explicat a la roda de premsa, m'ha fet molta gràcia, perquè resulta que és una comissió d'amb una mitjana d'edat de 48 anys, el més jove en té 20, el més gran 76 anys, i són 11 persones que són consumidors de teatre, és a dir, tu, Joan, podries formar part d'aquesta comissió, si et sembla bé, perquè al final acabaries escollint els nominats i nominades als premis mateix butaca.
Deixa'm dir una cosa, Olma. Per cert, que acabem de tenir a Sergi Belbel als estudis de Ràdio Estel. També nominació per Pares Normals com a, si no m'equivoco, si no, rectifica'm, em sembla que com a millor espectacle.
Espera, que tinc aquí tots els nominats.
Sí, sí, mirar,
i clar,
problema.
Com que n'hi ha uns quants...
Hi ha un fotimer, sí. Jo diria que Pares Normals entra com a millor espectacle o com a millor espectacle musical. No ho sé del tot, però una de les dues nominacions ha estat
Pares Normals, butaca, el millor musical. Disfruta els amics de les arts musical. Exactament. Clar, ja et dic, hi ha 24 categories, 36 nominats. Us podeu imaginar que ara mateix tinc un dossier al davant amb moltíssims noms. També et dic, que hi hagin tants espectacles nominats és bona senyal,
sí, home,
que vol
sí.
dir que el teatre segueix viu. Llarga vida del teatre, també llarga vida dels Premis Butaca, que aquest any celebren la seva 29a edició, una edició que se celebrarà la gala, diem-ne, el 20 de novembre, al Pavelló d'Esports a Premià de Mar, localitat on que va veure néixer aquests premis i que enguany hi tornen, llavors també celebrem, no?, tornar als orígens.
I 20a, eh? Bon dia per celebrar-ho, aquest... també t'ho dic.
20a, exactament.
Sí, sí, sí.
20a. I el lema de tot plegat és sense públic no hi ha teatre, ja ho dèiem, uns premis on el públic és el gran protagonista, i no estic sola, Joan, t'he de dir, estem aquí assegudes en un banc de la plaça de l'Institut del Teatre, primera vegada que hi vinc, per cert, i estic acompanyada de ni més ni menys que la Glòria Cid, que ara us preguntareu qui és la Glòria Cid, si no ho sabeu, doncs és la directora d'aquests Premis Butaca de Teatre de Catalunya. Glòria, molt bona tarda.
Bona tarda.
Que acabeu de dir les nominacions. Com esteu enfocant, com esteu vivint aquesta 29a gala dels Premis Butaca?
Doncs avui sempre és un dia emocionant, perquè és el dia que realment és el tret de sortida del període de votacions. Ara sí que el públic té el dret de dir què en pensa, de com ha estat la temporada. Sí que és veritat que hi ha 36 espectacles nominats, 49 professionals del món de les arts escèniques nominats, i seran ells, entre tots ells, triarem els guanyadors d'aquesta 29a edició, però al final el que també volen ser els Premis Butaca és un reconeixement i una festa de celebració de les arts escèniques que se celebren i que es donen lloc a Catalunya.
Explica'ns una mica, per tots els que ens estiguin escoltant, com pot votar el públic, perquè clar, diem, el poder el té el públic, per on votem?
Es pot votar a través de la pàgina web dels Premis Butaca. Aquesta pàgina web està especialment feta perquè tothom pugui votar, es pot fer a través de la web, hi ha una aplicació, o sigui, a través del mòbil, és molt fàcil votar, l'única cosa que s'ha de posar és nom i DNI perquè no hi hagi... una persona que tingui la tentació de votar diverses vegades, això no es pot fer, i sí, és la pàgina web dels Premis Butaca, així que tothom que ens estigui escoltant us convido a començar a votar des d'avui mateix.
Es pot votar ja? Ara podem agafar el mòbil i votar?
Ara mateix ja podeu votar.
I fins quin dia? Perquè la gala és el 20 de novembre, entenc que haureu de tancar uns dies abans, no?, les votacions.
Sí, les votacions sempre són una setmana abans dels premis, és a dir, el 13 de novembre.
Sí, des d'ara... Podeu agafar el mòbil, començar a votar, i fins al 13 de novembre el públic té el poder de decidir qui guanya algun de les categories dels Premis Butaca. Dit això, també la roda de premsa, Glòria, has destacat una cosa que me l'he apuntat, que la vull destacar, que és que un dels grans reptes del teatre català d'avui dia és la generació de públic. Què passa amb el públic?
Bé, és una tasca que jo crec que tota la professió teatral o totes les institucions que es dediquen a la promoció del teatre és una mica el repte, no? És com generem més públic que vagi al teatre. La Sílvia Duran, que és la responsable del Departament de Públics de la GENE, ens explicava que només el 8% de la població va al teatre. És molt poquet.
Només el 8%, eh? 8%.
Hi ha molta gent que no va al teatre. Com fem que més gent que no gaudeix i que no disfruta del teatre hi pugui anar? Aquesta és una tasca que jo crec que tota la gent que es dedica al món del teatre comparteix.
I escolta, què s'hi veuran aquesta 29a gala dels Premis Butaca? Hi haurà alguna novetat, alguna cosa especial? Acaba de passar una... Respon i ara continuem, Joan.
Els Premis Butaca, la gala, sempre intenta ser dinàmica, àgil. Les entregues de premis, estarem d'acord tots, que normalment són bastant avorrides i bastant llargues.
Quant durarà? Això crec que és important saber-ho, eh? Més de 2 hores costa, venir?
No. Els premis sempre intentem que durin 1:40. Amb això són bastant picadets, a no ser que el guanyador s'allargui agraint fins i tot al gat el premi. Però si no passa això, normalment ens mantenim amb aquesta 1:40. 40, i és una entrega de premis pròpiament. El que bé volem fer és una festa de celebració de les arts escèniques del nostre país.
Mira, deixa'm fer una cosa, a veure si això radiofònicament s'entén. Mentre estava parlant amb la Glòria Cid, al meu costat s'hi ha assegut a la banda esquerra.
Però per què m'ho has dit tu?
Bona tarda.
Ai, que em sona aquesta veu.
Et sona la veu, Joan?
Sí, home, i
tant. Qui diries que és?
David Selves.
A veure si l'han dit. David Selves, evidentment. David Selves, primer de tot, felicitats. 11 nominacions al teu espectacle. Com estàs? Bé? T'ho esperaves?
Molt bé. No, home, no.
No t'ho esperaves? Ara no facis la falsa modèstia, eh?
No, mira, quan més nominacions tens, més en pots perdre, també. Això és una cosa que el pessimisme català trobo que està bé encarar-ho cap aquí.
Però quan no tens res, tampoc tens res a perdre. Però, clar, si tens molt, tens molt a perdre.
Sí.
Bona reflexió.
Podríem agafar una filosofia molt grossa a partir d'aquí, però quedem-nos amb això. Però com que jo en tenim bastantes, doncs el que tenim és a perdre.
Com que en teniu bastantes, de fet en teniu 11, que aviat es diu, és probable que hagis de pujar a l'escenari a fer algun discurs. Ja et dic, a la Glòria ho estava comentant, 1:40, sisplau, David, promete'ns que no t'excediràs, si surts a fer algun parlament.
No, com que jo ja començo a oblidar-me dels noms de la gent i totes aquestes coses, vas ràpid, saps què vull dir-te? Perquè apagaré a tothom i llavors fas una
mica... Un agraïment col·lectiu.
Col·lectiu i endavant.
Home...
Escolta, Agustín, digue'm, Joan.
Deixa'm dir-li a en David Selves que, primer de tot, moltíssimes felicitats per aquestes 11 nominacions per a l'espectacle, i segona, per cert, que demà part de l'equip d'aquest programa va a veure la meravellosa Love, Love, Love al Teatre Villarroel, perquè el tindrem amb ell aquí el dijous.
Clar, el que estem dient, Ràdio Estel, et deu sonar, no? Perquè d'aquí poc a la teva agenda tens una cita amb Ràdio Estel. De fet, aquest dijous et tindrem en directe a la ràdio i demà et vindrem a veure en el Love, Love, Love.
Molt bé, doncs allà estarem.
Perquè s'ha d'anar al teatre.
Sí, tant. Per això estem aquí.
Per això estem aquí. Com creus que està el Teatre Català? És que hi ha una mosca, Joan, molt empipadora. A banda de la mosca empipadora, Teatre Català, com està? Com valores l'estat de salut?
El Teatre Català sempre podria estar millor.
Però també podria estar pitjor, llavors?
Difícilment.
Difícilment podria estar pitjor, per què?
Sí, perquè algun dia que algú tancarà la porta i tancarà el llum i diran, ja està, si està pitjor. Vull dir, jo crec que el Teatre Català ja fa molts anys que ens arrosseguem en una mena de mig pantà, sí, mig pantanal, que de cop i volta hi ha flors que fan estiu i això és meravellós, però hi ha molta creativitat en aquest país, hi ha gent molt potent en tots els nivells, però la llengua és una cosa que no sempre ens va a favor i que fa que el nostre públic es redueixi i que fa que, jo crec, espero i desitjo que les administracions ja hi són darrere, però hi han de ser amb molta més força, no tan fàcil com mirar què passa al nostre país del nord i veure els diners que posen en teatre tenint una llengua i prou, no sent una llengua minoritària com la nostra, no?
Al final, més o menys filosofia que hi posem, els diners fan que les coses passin, així que se'n necessiten. No sé si estareu d'acord amb mi o no, perquè entrevistats que hem tingut, actors, actrius, tothom acaba una mica la mateixa conclusió, que és que la temporada de l'any passat, és a dir, 2022-2023, parlant del Teatre Català, vam viure una mica el que seria un petit miratge. Creieu que aquesta temporada serà el mateix, és a dir, que l'any que ve direm això, en el sentit que, clar, veníem de la pandèmia, veníem de moments molt complicats, evidentment per actors, actrius i directors, i es va viure una molt bona temporada teatral, i el que ho reafirma això és que aquest any se'ls tornen a veure moltes obres reprogramades, vol dir que la cosa ha anat bé.
Això pot voler dir diverses coses. Pot voler dir que no hi ha prou diners com per fer-ne de noves.
També.
Jo crec que hi ha una cosa fonamental, i és que has de treure el Mago Pop de l'equació. Jo crec que això és bàsic. És a dir, mirar els números totals del Teatre Català si poses el Mago Pop a dintre no et fa explicar gaire res. I hi ha una altra realitat, és que una cosa són els teatres de 1.000 i alguna localitats, una altra cosa són els teatres de 400 i alguna localitats, que n'hi ha poquíssims, i l'altra cosa són els teatres petits i de proximitat. Jo crec que per saber i per estar segurs que el futur serà bo, com que un no pot començar amb una Fabià Puigcerver, sinó que ha de començar en un Malí, que ha de començar en una sala petitona, les ajudes, aquestes companyies que malviuen, que necessiten recursos per poder començar no, a fer camins com la Calòrica, que ho està petant ara, i com els Pirates, i com altres, o la Brutal, precisament, és perquè som gent que hem tingut l'oportunitat, no, de que se'ns ha apujat en determinats moments. No? Vull dir que dir només que ha anat bé perquè els números han sigut molt bons a nivell d'espectadors, que és veritat que a nivell d'espectadors va anar molt bé, hem de veure en quines sales això passa, quan no passa, quins materials estem oferint en cada una d'aquestes sales, etc. Vull dir que jo crec que s'ha de fer un, no, un, un, una anàlisi més de profunditat en aquest sentit. És a dir, els grans musicals que es fan en aquest país en castellà, que estan de puta mare, tot això s'ha d'analitzar. També és dir, el teatre català no només és el teatre en català, m'explico? Vull dir, i el teatre en català crec que tenim un hàndicap important en aquest sentit.
Deixa'm dir-te que després d'aquest discurs és normal que un director com tu tingui 11 nominacions i tant de bo sigui un discurs que no.
Xapa la gent, vull dir, alguna xapa, perquè al ser productor també, doncs, bueno, veus, no? Veus com funciona i veus com van les coses i veus que els periodistes necessiteu titulars i és de puta mare i ens agrada, no? Ens agrada estar contents i estem contents. Vull dir, és veritat, el Covid va ser una època molt dura i van haver-hi moltes ajudes i per això es van aguantar moltes companyies. Això també és veritat, que les administracions van estar molt a favor.
Escolta, David, moltíssimes, moltíssimes felicitats. Et veiem dijous a la ràdio, demà al teatre, i molta merda, que això es diu en el món del teatre, per aquests premis butaca, a veure al final de les 11 nominacions amb quantes en surts, discursos, agraïments globals breus. I breus i concisos, i molta, molta sort.
Moltes gràcies.
Glòria, continuem amb tu. Gràcies, David. En aquest cas, i parlant de la 29a...
Adéu guapes de David Salves, eh?
Sí.
Que David Salves no li deu dir guapes a tothom.
Home, no, té aquí... Home, la Glòria sí, tio, el Magiró al davant. Això no passa cada dia.
Ara.
Glòria, parlant de la gala dels Premis Butaca, que alguna novetat aquest any? Jo tinc molta curiositat perquè aquesta serà la 29a gala. Tornem a premiar de mar, veurem alguna cosa nova. Com serà aquesta gala per tots els que ens estiguin escoltant?
A la gala tothom hi és benvingut. És una gala que, òbviament, hi venen tots els nominats, hi ve la professió, però també volem que vingui el públic. És a dir, no? Sense públic no hi ha teatre i són les dues parts, per tant... Benvingut al públic i benvingut als nominats, òbviament. Les entrades... Per...
T'anava a dir...
Sí, com... Es poden comprar entrades a la pàgina web del Teatre Municipal de Premià de Mar, de l'Espai Amistat. Aquí es poden comprar les entrades per poder assistir a la Gala dels Premis, que serà el 20 de novembre. La Gala dels Premis és sempre molt similar. Volem que sigui dinàmica, divertida, és una festa, intentem que sigui molt informal i potser el canvi més gran... és que sempre l'havien presentat el Toni Martín i una servidora i aquest any doncs, els presentaré sola. Estaré sola a l'escenari, cosa que em fa molta pena, però ho intentarem defensar.
I segur que ho farà genial. I una altra qüestió, clar, encara ha de venir la 29a gala. Això ja es pensa una mica lluny, però l'any que ve fareu 30 anys. 30 anys, xifra rodona, saps que ens agrada celebrar les xifres rodones. Teniu pensat alguna cosa així més a lo grande, que diríem?
Home, sí, el que passa que això encara no ho desvetllarem, però
algun
sí,
els
30 anys s'han de celebrar fent festa grossa, que hi ha una activitat cultural de promoció del teatre impulsada des d'una associació sense ànim de lucre pugui complir 30 anys, no és fàcil en aquest país, i per tant caldrà celebrar-ho, i ho celebrarem a Premià, ho tornarem a celebrar a Premià i intentarem que no sigui només la gala sinó que hi hagi més activitats i accions entorn a aquests 30 anys però això encara és molt aviat per parlar-ne.
De moment 29a gala a la vista, que vagi molt bé, també molta merda perquè en el món del teatre es veu que desitjar sort porta mala sort, així que molta merda.
Escolta, tens a la... teatre. Tens la Glòria, digue'm. Home, encara?
Sí, sí, encara la tinc.
Digue-li que mentre heu estat parlant, servidora de vostès, ja ha votat, gràcies per la seva votació, els Premis Butaca.
Mira, el presentador, mentre estàvem parlant, cosa que indica que ens escolta moltíssim, ha aprofitat per votar els Premis Butaca. No, molt bé, Joan. Què s'ha de fer per entrar a la comissió? Ara estic fent una gestió per al presentador, perquè deies que només el 8% de la població catalana consumeix teatre, va al teatre, una xifra lamentable, esperem que això millori en el llarg dels anys o en els que venen ara. Ara, podria assegurar que aquest 8%, un 99% del 8% el consumeix en Joan Trias, que és el presentador d'aquest programa. Cada dia el tens al teatre, menys els dies que tanquen. Llavors, jo crec que seria una molt bona figura, a part entra dintre la mitjana d'edat, en té més de 20 i menys de 76, per estar... La Glòria està rient molt per entrar a la comissió de persones que dirien...
Això posa en feina, tu, sí.
Què ha de fer?
Joan,
mira.
Joan, has d'estar molt preparat perquè fem unes proves molt dures
ja
per entrar
imagino.
A la comissió. Un examen important, un test per saber si realment vas molt al teatre.
Imagina't.
La comissió ha d'haver vist cada any un mínim de 50 espectacles durant tota la temporada teatral. Et puc confirmar que les 11 persones que tenim ara en veuen gairebé 100 o més.
Déu
Joan, quines xifres portes? Tu tens càlculs?
Mira, no ho sé, calcula de mitjana dues o tres vegades per setmana.
Si va dues, tres vegades per setmana, creus que arriba?
Sí, sí, sí.
Joan, que et tindrem a la comissió, mira, que seràs un dels 11.
Passes el meu telèfon mòbil ara, i ens posem en contacte i
ja ho tindríem, això.
I res, una nova incorporació a la comissió.
Ara. Doncs ja ho saps, Joan, eh? Ara et passaré el telèfon ara, i més sobi. Feina. Escolta, Glòria Cid, directora dels Premis Butaca Teatre de Catalunya, moltes, moltes, moltes gràcies per atendre'ns, per acompanyar-nos. Molta sort, que vagi molt bé la 29a edició. Parlarem, ja veurem si serem o no, jo crec que sí, però segur que tornem a parlar de més endavant. I llarga vida al teatre.
Moltes gràcies. No podeu faltar, eh? A Ràdio Estel, us espero el 20 de novembre a Premià de Mar.
I tant, jo només vindré si em promets que no durarà més d'una hora 40, eh? Per favor.
Això ja està, aquesta promesa ja està complerta.
Glòria, moltes gràcies.
Gràcies.
Olma Giró, moltíssimes gràcies.
Joan,
eh?
Ja ho saps. Escolta, no, agafa el mòbil ara, que et passaré el telèfon. Ara, després, quan surtis al programa, li fas un truc i sí, formes part de la comissió. Crec que és la feina que més se t'escau.
Mira.
Jo ja et faré les gestions.
Més que la ràdio, eh?
No, la ràdio també. Jo crec que es poden compaginar. A veure, si treballant a la ràdio vas una mitjana de 2-3 espectacles a la setmana, doncs pots continuar treballant a la ràdio i a sobre fer un favor en aquest país i ser una de les persones que escull els nominats als Premis Butaca Teatre de Catalunya.
Gràcies, Olma.
Adéu, que vagi molt
bé. Fins ara.
Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Minuts que passa de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de moda.
Efectivament.
Per dos?
Per dos?
Clar.
Què vol dir?
Què vol dir? Que ets dissenyadora de moda.
Sí.
Que estàs de moda.
Ah, hombre, bueno...
Saps que porto dues vegades presentant així, eh?
Quins piropos.
Imagina't. Vestits de dona?
De núvia, de convidada. D'home encara no ens hem animat, però ja comença a estar allà tothom. Ai, d'home no fas, d'home no fas.
Sí.
És que és molt complexa.
És molt complexa?
Sastreria, ja. Llavors és una altra manera de fer. Un altre modus operandi.
Però tu estàs plantejant?
No. No, però quedava bé dir-ho, perquè així sembla que toquis més. No, de moment dona, nòvia, convidada, madrina...
De moment.
Sí.
De moment.
Mai diguis mai, és que és veritat
clar,
mai es pot dir que
és
no,
així.
Però de moment no. No entra als meus plans, hi ha suficient feina a tenir.
Que Rafa Sanahuja et pot fer de model tranquil·lament, eh?
O tu no?
Jo també. Sí, jo és que sóc poc prototip, perquè sóc molt baixet.
Bueno,
Rafa Sanahuja és molt prototip.
Algú trobarem per fer... Si arriba el cas, ja farem càsting. Obrirem aquí candidatures.
Ai, Déu meu. Va, de què ens parles avui?
Avui porto un aniversari.
Sí?
De Walt Disney.
Home, 100 anys.
100 anys. Mira,
se'ns
ja
ha fet gran.
Assabentat.
Sí, home, i tant.
I avui és el que han fet un curt, com ajuntant tots els personatges.
Sí.
Bueno, tots, més de 500.
És que... Compte aquí, eh?
Bastant guai. Doncs toquem Disney.
Que bé.
Al final sempre estem parlant de moda i cinema, però això també és moda i cinema. Cinema d'animació.
Bona aquesta.
Cinema de... Bueno, que després ja Disney s'ha obert a fer també pel·lícula de persona, remakes, molt live action, que ja tocarem. Però em feia com una il·lusió perquè, bueno, clar, com tu, com el tema Disney, què tal ho portem?
A mi m'agrada molt.
Vale. És que em podia trobar els dos camps.
No, m'agrada molt Disney i m'agrada molt Pixar. També, les dues.
Ara estan junts.
Clar.
De fet, això ens ha donat com una mica més de joc a l'hora de treure aquí la secció.
Val.
I comencem, t'explico una mica.
Som-hi, sisplau.
Contextualitzar primer una mica, com veníem parlant de les últimes setmanes de moda i cinema, doncs, sí, amb l'entrevista de Sonia Grande, i que ens va explicar una mica com funcionava. Clar, el meu dubte va ser, i com funciona a les pel·lícules d'animació?
Boníssim.
Doncs, s'ha de dir que gairebé igual, perquè té el seu equip de vestuari, i, per exemple, vaig trobar l'entrevista de la dissenyadora de vestuari de Frozen.
No m'ho crec.
Treballa directament amb l'equip tècnic d'equip artístic. O sigui que, al final, sí que és veritat que va una mica més relacionat que qui dissenya el personatge, qui el dibuixa, doncs al final estàs més o menys dibuixant el vestuari. Però hi ha qui el pensa. Llavors, aquesta dona va explicar que el procés de creació del vestuari de Frozen va partir d'un viatge a Noruega, com ens explicaven amb les altres pel·lícules de Woody Allen o el que sigui, per recollir informació sobre la indumentària tradicional, sobre tècniques de confecció, i d'aquesta forma juntar aquesta documentació per, a partir també de les noves tecnologies, vestir els personatges d'una forma molt realista.
Que és bèstia.
Clar, això sí que...
No serà espanyola?
No.
Ah.
Però, bueno, si voleu també contactar amb ella, Jean Gilmore.
Jean Gilmore, eh?
Sí.
Val.
Com l'Andreu no en té de reptes, i potser aquí tenim a la Jean Gilmore.
És complicat, eh? Parlant de Frozen. Sí.
Doncs explicava que una de les coses més importants pel vestuari de les pel·lícules d'animació és que les peces siguin molt realistes, perquè si no es converteix en una distracció per l'ull i pel cervell,
clar,
o es fa comú amb el propi material, entre cometes, del personatge. Si queda massa plàstic el vestuari, es fa una mica una massa, i això l'ull i el cervell es desconnecta.
Això ha evolucionat una mica, eh?
També amb les noves tecnologies s'ha anat pulint, clar, no és el mateix el 2D gairebé de la Blancanieves, que ara ja, que és que sembla que sortien de la pantalla.
Sí.
Llavors, ara que comentaves justament això de Pixar, és curiós perquè a Pixar, des de fa uns anys, que es va annexionar a Disney, hi ha una unitat que es diu Desastres Digitals.
Uau.
Perquè confeccionen la roba de les pel·lícules abans de fer-la digitalment. Que al final, si tu vols dibuixar una bona camisa, has de saber fer una bona camisa. Doncs és un petit equip d'unes 20 persones que estan al mig entre els dissenyadors dels personatges, que són els que imaginen la roba, i els animadors informàtics que simulen el moviment de les peces.
Perdona, m'estàs dient que existeix un armari gegant amb tot de roba materialitzada, que jo puc tocar, que és la roba que porten els dibuixos de Disney i Pixar.
Clar, mai m'he plantejat allò de l'armari, però sí que és veritat que han de quedar en algun lloc aquestes peces. Però sí, que es fan en físic.
Que bèstia.
Per després posar-les en un... O sigui, es patronen i es cusen els primers prototips reals, i després es passen a un avatar on, amb els personatges, digitalment s'arruguen, es mouen, se'ls hi dona vida perquè aquests teixits semblin naturals.
Val.
Com el que dèiem abans, no? Es simula l'elasticitat, el moviment de cada teixit, i també es juga amb el pes de les diferents capes per fer el vestuari. Clar, no és el mateix la roba d'una camisa que d'una americana.
Clar.
Doncs es simula tot de manera digital per combinar-los i que llavors el personatge tingui un aspecte molt més natural.
Brutal.
A part, moltes d'aquestes peces, després cal estilitzar-les, això sí que hi ha via digital, per adaptar-la a cada personatge, perquè, clar, el no sé, cossos humans sovint tenen altres proporcions.
Clar.
Jo, investigant tot això, visualitzar, per exemple, la vida app, que té la seva americana aquí d'espiga, la seva camiseta i tal, i clar, és una mida com és un mini, és un senyor així com petitó.
Sí, molt baixet. Sí.
Clar, llavors doncs, es fa l'americana i després digitalment ja s'acaba com d'adaptar tant a les proporcions com a donar vida a tots aquests teixits. Però com deies, amb el pas del temps, l'evolució tecnològica i l'equip informàtic, doncs s'han anat fent molts programes diferents per dissenyar ja 3D sobre cada personatge. O sigui, al final la roba es confecciona per donar-li vida i després es passa el personatge per acabar donant-los moviment, proporcions i fer tot un.
Bèstia, això, eh?
Llavors es va fer un programa, ara que parlàvem d'app, quan es va desenvolupar tot això, un programa com bastant més evolucionat, que va rebre el nom d'Edna Design en honor a Edna Moda, la dissenyadora de Los Increíbles.
Veus?
Que he de dir que és un dels meus personatges preferits.
Sí?
I és dels que més té tela aquí al Disney, perquè no només va donar nom a aquest programa en concret...
Té tela, eh?
Sinó que... Té tela. Ah, que bo!
Uau.
És tard, però les pillem al vol, eh?
Chascarrillo. Puntant-la, aquesta.
Doncs, Edna Moda està inspirada en una dissenyadora real.
Ah, sí?
Sí, que a més, si la busqueu als oients i tot després, es diu Edith Head, i era dissenyadora de vestuari de Hollywood, de l'època daurada.
Bona.
I d'Edith Head va passar a Edna Moda. Sí, mai ha estat...
T'assemblen?
Molt. Sí, molt. De fet, es diu que està inspirada en ella no només pel seu aspecte, perquè aquesta dona té unes ulleres rodones negres molt grans, el cabell negre tallat amb el seu serrell tipus Bob, i també es veu que era molt per la seva personalitat, perquè Edith Head era una dona enèrgica, decidida, molt desenvolta, fresca i bastant directa. És una miniat de moda.
Que bé.
I llavors es diu que es va inspirar en ella per fer aquest personatge i que, a més, clar, l'Edith Head era dissenyadora, de, com dèiem, de vestuari de l'època daurada de Hollywood,
sí,
que va fer el vestuari de Vacaciones en Roma, Sabrina... Uau. O sigui, de les grans, de les grans.
Sí, sí,
si un dia toquem només vestuari de cinema, tornarà a sortir el seu nom.
Val.
I, de fet, va guanyar 8 Oscars.
8 Oscars, eh?
34 vegades nominada, i és la dona que més Oscars ha guanyat de la història del cinema.
Ep! Toca broma.
Dato, dato. Titular.
Me l'apunto, aquest, eh?
8 Oscars, sí, sí.
Edith Head.
I clar, ella, de la mateixa manera que no dissenyava per la... O sigui, no tenia una marca pròpia, sinó que només dissenyava per als actors i les actrius de Hollywood, de la mateixa manera, Edna Moda només dissenya pels superherois. Llavors tenen aquí el seu símil i és una anècdota, si més no, curiosa.
I tant.
Llavors, bueno, tenim aquí el vestuari del cinema, que d'animació, que també té la mateixa funció i és igual d'important que el vestuari a qualsevol pel·lícula de persones, com per reforçar la història, la personalitat de cada personatge i transmetre més informació. Per exemple, per contextualitzar, la pel·lícula de la Bella i la Bèstia.
Sí.
De moment estem amb la de dibuixos. L'objectiu dels vestits de la Bella és expressar els seus sentiments.
Val.
Per exemple, el primer vestit que porta, el blau, el de camperola, això, de color blau, com amb un davantal, el blau representa la saviesa i la tranquil·litat. Que és quan al principi ella està amb els llibres, doncs vol transmetre aquesta idea.
Val.
Després, quan viu al castell i comença a confiar a la Bèstia, porta un vestit verd. El verd simbolitza la seguretat i la comoditat. Després, a l'escena del jardí, quan comença a sentir alguna cosa més per la Bèstia, va de rosa.
Ui, no el recordo jo, aquest de rosa.
És com una mica entre abric i vestit, així com una
Val.
Mica...
Sí, 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 sí.
És que és més que vestit una mica com un abric. Sí, sí. Simbolisme d'amor i passió. I després, quan porta el vestit groc al ball, transmet clàssic. Felicitat i alegria.
Aquest és el clàssic.
I és una cosa tan sutil com els colors del vestuari que vol donar com fer hincapié a cada sentiment durant la història.
Que fixa't que quan ella va de groc, si no m'equivoco, la Bèstia va de blau.
Sí.
Per tant, també tranquil·litat.
També.
Podria ser Bèstia.
Sí,
no?
Pot ser. I també perquè el blau i el groc són complementaris i llavors queden bé d'estètica. O sigui, jo crec que tot fa. O sigui, que també...
Val.
Però sí, pot ser, pot ser. O sigui...
Blau i groc queda bé, eh?
Són com dintre de la roda cromàtica.
No és com Bèstia?
Clar, perquè són els com els oposats.
Ah, val.
O sigui, igual que el fúcsia amb el verd, o sigui, són com els colors oposats que justament quan s'ajunten contrasta bé.
Val.
Per si algun dia al sortir de casa t'has de vestir al rapidet, groc i blau, dius. A veure, no són colors... un al costat de l'altre. És que un dia parlarem de la roda cromàtica, perquè té allà el seu
complexitat. És possible que hi vagi un dia de groc
i blau.
I blau.
Ah, doncs mira, un tax. A veure, és fàcil, perquè un tax és blau, ja ve que et posis una samarreta groga, doncs ja aniràs com la Bèstia.
Que m'he apuntat un... Ja t'ho diré demà, una colla d'aquestes de percussió.
Ah!
I em sembla que... No, em sembla, no, sí, sí, banda blau i groc.
Quin instrument?
El mig, es diu mig.
No és que vagis al mig.
Un tabal greu.
Ai, doncs pues mira, que ja saps l'uniforme, quan el portis ja te'n recordaràs.
Sí.
De la Bella i la Bèstia fusionats.
Sí, 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 sí.
Doncs, ja que parlem del vestit groc, no podem no parlar del vestit groc quan es va fer la versió remake. Perquè sí que Disney ha
Sí que es va fer en persones.
Ha desembocat molt en totes les pel·lícules que ara s'estan fent, que jo crec que poques pel·lícules queden de dibuixos per portar persones, perquè han trobat allà el filon i li estan donant bastanta canya.
Ho han intentat amb Cars, però els hi resulta difícil.
En sèrio?
No.
Perquè ja seria l'última.
No.
Mira, jo amb les coses que no sé me la pots colar, perquè com no tinc ni idea, dic...
Ui, que jugarem amb això. Doncs
pues mira, ojo que ara surt la notícia i ens quedem tots pillats. No, no, jo de moment sé les que sí que han sortit.
Sí,
llavors, la pel·lícula de La Bella i la Bèstia, feta persona, en Emma Watson, el vestit groc, clar, era... O sigui, al final suposo
havia
que quan,
de sortir.
Quan passes una pel·lícula de dibuix a persona, el dissenyador de vestuari ja no té la funció de crear, sinó al revés, no sé què és més complicat, donar vida al que ja existeix en dibuixos i que està molt integrat al nostre imaginari col·lectiu i veure-ho en persona.
Clar. Bueno, clar, perquè amb La Bella i la Bèstia estem parlant d'Anyosa, que diu aquella.
Sí.
Però en el cas de que aquest vestit, per confeccionar-lo per una pel·lícula de dibuixos, que suposo que llavors encara es feia a llapis, allò, si es va fer real, que no ho sabem...
Lo de la confecció era com una cosa més nova. Sí, jo penso que abans dibuix i digitalitzar. Val. Bueno, potser hi ha un prototip del vestit groc que ens sorprèn, però diria que no. Val. Que era una cosa que havia sortit ara nova de Pixar per donar més realitat als teixits i a les peces de roba.
Per tant, si fan Frozen amb persones, que no s'ha fet, no?
No sé, em pots dir que sí, m'ho creuré.
No, diria que no s'ha fet. Si fan Frozen amb persones reals, diguem-ne...
De moment estan estirant més el xicle dels dibuixos i ja passarà persona, suposo, Frozen.
El vestit ja existeix.
Suposo que sí, que aquest l'hauran fet perquè ja és una cosa més nova, però no en tenim la seguretat, o sigui que s'haurà de veure.
Mira, Frozen.
Sí, ja estic visualitzant el vestit blau allà, ben maco. Però continuem amb el vestit groc.
Sí, home.
Perdó per la intromissió.
No, tira, estàvem amb el groc, sí.
Doncs el vestuari de la pel·lícula va recaure en la dissenyadora Jacqueline Durant, sí, que potser pel nom no ens diu res, però és la dissenyadora de vestuaris com Anna Karenina, Mujercitas, Orgullo y Prejuicio i Barbie. I guanyadora també de 2 Oscars de vestuari triomfat. Per Anna Karenina i Mujercitas.
Han triomfat totes.
Aquí, és que tothom guanya Oscars, fan uns trabajazos.
Bèstia.
Llavors, ella realment va confirmar que el repte principal d'aquesta feina va ser el vestit groc, perquè al formar part de tota la imatge que tenim d'aquesta pel·lícula comportava una associació tan directa amb el personatge que el liston estava molt alt.
Clar.
Llavors, la seva creació va comportar un procés llarg ple de reunions per definir aspecte, color i materials.
Uau.
Al final d'un dibuix no sabem quin és el material. Uh-huh. Ho pots intuir, pots veure... I sí que tenim l'imaginari de com es mou aquest vestit a la pel·lícula.
Sí, això sí.
Llavors, clar, per aconseguir aquest efecte en la vida real, doncs cal una feineta darrere.
Sí, eh?
Doncs finalment és un vestit que va comportar més de 12.000 hores de confecció.
12.000 hores?
Jo crec que encara s'estan estirant d'haver-ho treballat. Es va fer, al final, amb capes d'organza de ras, que és un teixit molt, molt, molt finet.
Mhm.
I tenyides de color, o capes tenyides de color groc, tallades en forma circular. El que es talla en forma circular agafa molt més moviment, per això la faldilla, aquesta caiguda i aquest moviment al ballar. Van ser necessaris 55 metres de teixit i 914 metres de fil.
914 metres de fil?
Sí. Per cosir-ho tot allà, donar voltes. Ja. I les capes superiors estaven impreses en filigranes de pa d'or amb el mateix motiu que apareix al terra del saló. Que això ara tinc pendent tornar a mirar la pel·lícula per fixar-me.
Per fixar en el terra.
Perquè típica cosa que no veus, però aquí està. I també portava 2.160 vidres d'Swarovski, que imagino que cosits a mà i Déu per nido. Això les 12.000 hores de confecció.
Déu-n'hi-do.
Quasi nada. El vestit, a diferència visual del de la pel·lícula de dibuixos, no portava cotilla. Cotilla és el corset.
Val, sí.
Que és la típica paraula que en català jo no m'entero, però en castellà sí. Llavors, no el portava perquè necessitava que la Emma Watson pogués ballar de la mateixa manera que ballaven a la pel·lícula.
Clar.
Llavors deia que el més important és que el vestit tingués molt de moviment i que semblés que flotava, que és igual que la pel·lícula dels dibuixos. Doncs ho van aconseguir perquè realment les escenes són bastant
són
xules.
Sí.
Llavors, aquest tema de la cotilla, del fet de treure-la, també obre com una mica un camp, que és a partir de les pel·lícules que estan fent en live action, donar-los una petita evolució dintre del que permet la història per actualitzar-les una mica.
Val.
Llavors, aquí va ser on van poder treure més evolució feminista, diguem, perquè es va aprofitar a actualitzar el vestuari en petits detalls.
Uh-huh.
Per exemple, el davantal que parlàvem del principi, del vestit blau de camperola, porta butxaques.
És veritat.
Perquè es pogués guardar els llibres, perquè pogués... Això és un punt una mica més evolucionat, perquè les peces de dona, originalment, mai han tingut butxaques.
Clar.
És un tema que també és d'anàlisi a part, però no portaven butxaques.
Uh-huh.
Una altra cosa que hem fet d'evolucionar és que no porta guants.
Uh-huh.
Això ja suposo que per treure-li com una mica de capes.
Sí.
Tampoc, com dèiem, no porta la cotilla i en comptes de portar manolatines, que és la típica sabateta aquesta planeta oberta, porta botins.
Ah, mira.
Quan és veritat, quan al principi porta el vestit de camperola, porta uns botins. Llavors han sigut com puntets així per actualitzar el vestuari i donar-li una mica d'evolució social per adaptar-ho més.
Està bé, això.
Llavors, altres pel·lícules que també s'han portat novament al cinema amb persones i que donarien per un programa a part, perquè només veient tots els dissenyadors que han treballat és una passada. Jo crec que és un repte guai, si és un dissenyador de vestuari i et toca això, jo penso que no per fer-ho cada dia, però de sobte et ve alguna cosa així i deu molar. Per exemple, un dels més sonats va ser la pel·lícula de Cruella.
Home,
que és,
a mi em va encantar aquesta pel·lícula.
Que també és l'origen d'una noia que volia ser dissenyadora, llavors, clar, està obrint la porta a vestuari guai.
Divertidíssima, de veritat, si no l'heu vist.
I a més, ara com estan en Disney totes les plataformes, estan totes, Disney és un gust, perquè comences a mirar i allà ho tens, de persona, dibuixos, tot. Doncs per aquesta pel·lícula van ser necessaris 277 estilismes pel repartiment principal. I només la protagonista, l'Emma Stone, té fins a 47 canvis de vestuari.
Quina borrada.
Per això dèiem que és una pel·lícula de les que dona joc a nivell moda. Llavors, també, l'obra d'aquest vestuari va ser de la dissenyadora Jenny Beavan, guanyadora de l'Oscar per Mad Max, que va tornar a guanyar el premi amb aquest remake de Disney. Mira, suposo que després de tants vestuaris, de tants vestits i de tanta, pues, s'ho va guanyar la dona. Llavors ella mateixa explica que, com dèiem abans, no, per intentar aquesta relació entre la pel·lícula original i la pel·lícula Persones, va intentar que tots els seus estilismes de la Cruella giressin en to a tres tons: blanc, negre i vermell.
Clar,
que si visualitzes la pel·lícula original, blanc, negre i vermell.
Correcte.
O sigui que realment... Llavors aquestes coses fan que es relacioni una mica més la pel·lícula original amb la pel·lícula nova. I sigui més suau la transició.
Déu-n'hi-do.
I moltes d'aquestes peces, a més, provenien de mercats i botigues de segona mà, que també van donar un punt més autèntic a tot el vestuari, i es va introduir a la indústria del vestuarisme de cinema el nou aire sostenible i circular. Com dèiem abans, si es fa vestuari per cada pel·lícula i cada pel·lícula es queda en el famós armari oblidat, doncs al final hi haurà overbooking de peces. Llavors, aquesta va ser la manera de ficar una mica d'evolució i portar, doncs, també la moda sostenible al cinema, i que no ho notis, perquè al final són peces que donen més vida i donen un aire més... Llavors, bueno, és que Disney donaria per...
Dona per moltíssim,
molt, per massa.
Per una temporada, segurament.
Home, doncs, pues, cada dia comentant una pel·lícula...
Imagina't.
Ja veuràs.
Imagina't. I ja el cinema, ni te cuento.
Uf.
Cinema en general.
Algun dia tocarem només cinema.
Algun dia. Espera't, farem una cosa. Hola, hola. Vine, vine. Espera't, que ja el tenim per aquí. Que hem començat la xerrada dient una cosa... Sam, espera't que ara entra.
Hola, hola, hola.
Hola, hola. Rafa Sanahuja. No, dic que abans deia que si Inés Ferrés algun dia es proposa fer vestits
hola,
de...
Hola, Inés Ferrés.
Tratjos. Tratjos d'home. Dic,
sí, anem tu i jo,
tu
no?
Tens,
a fer-nos un smoking.
Ets el model perfecte.
Exacte.
No, ja no per clients, per models. Però, aquí no, per us model, estan fitxant model. De models.
Però, sí, sí, Inés, sí. Perquè sóc un repte. Perquè dius, què faig jo amb aquest cos? Com el faig elegant?
Tu no? li fas un tratjo a Rafa Sanahuja perquè quedi bé i ja, l'Òscar.
I em pull...
Sí, és així.
El perquè millor jo... vestuari per la pel·lícula de l'Hemos Conseguido.
Perquè la gent que no em conegui, jo, que esteu parlant de Pixar, jo sóc com Sullivan, de Monstruos. Una cosa així. Imagina't Sullivan, de Monstruos, doncs jo sóc una mica així.
Si fos un alter ego de Disney i Pixar, què seríeu?
Jo? Sullivan, de Monstruos.
Jo l'abuelito d'App.
L'abuelito d'App.
Sí, tu ets l'abuelito d'App, sí. Però una mica més jove.
Una mica
sí,
més jove.
A mi m'agradaria ser Remy, de Ratatouille.
Ah, mira.
Sí, una rata d'alcantarilla, saps?
Per ficar a la cuina, és normal.
Exacte.
Podries fer-li un tratjo a una rata com Remy?
Només de com? Fer... Només, o sigui, a part de la pregunta ja fora de context, ja passada de rosca...
Estava quedant bé la secció.
Només fer les proves seria jo la que marxaria.
Ah, val.
Mira.
Sí,
no, però com a mínim una clar. Un moñito, no?
Una pajarita, rata ni de lluny.
Com es diu pajarita en català?
Sí, segur que hi ha...
Corbatí.
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 I pajarita de paper?
Corbatí.
Corbatí. És que estava pensant la paraula
ja no
de...
Corbatí de paper.
No sé.
Està buscant la paraula
pajarita,
de la paper.
Jo diria que és corbatí. Sí, sí, n'estic gairebé segur.
La setmana que ve t'ho confirmo.
Gairebé,
sisplau. Saps, gairebé segur.
Inés Ferrés, gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi bé, eh?
Fins dimarts que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Dimarts que ve que la tornem a tenir aquí, Inés Ferrés. Hola, hola, eh?
Hola, hola, Trias.
Què, com ho tenim, això?
Bé.
Passaràs el guió, no?
Bé. Ja... Ah, sí, vols guió?
Ah,
sí,
no, dic, igual estaria bé. Espera, ara et tinc a l'altre cantó.
Ja, però l'altre dia... Ahir ja ho vam fer així.
Sí?
Sí, perquè darrerament em fas passar així... Adéu, Inés.
Adéu,
vagi
Inés,
molt bé.
Mira,
que vinis bé. Bon migdia. Adéu, adéu. Bueno, esclar, s'ha de ser educat, no?
Sí, en aquesta vida. Eres de buen nacido.
Aquí tens el guió. Espera't, que ens tirarà la sintonia aquest bueno, este buen hombre que està a les tecles. No?
Som-hi? Què volies, aquesta o la d'Estel Migdiada? És que no.
La de la secció, i ho fem, no?, com sempre, formal. Tira la secció.
Ara.
Outfit check amb Inés Farrés.
Toma ja.
Ens coronem avui. Ens coronem avui.
Vinga.
Això va a camí dels ondes. Eh?
Ineso.
Ho hem de presentar. Sí, Ineso. Ineso. Va, doncs què? Què fem, notícies? Vols?
Volies la sintonia només per això?
Més que res per tocar-li els nassos al José, que ja està ja sesteando.
Tu saps que el que controla els botons...
Mana, i ens té agafat pel... Por
salvas, rima.
Por sálvase a la parte,
Estel Migdiada?
Estel Migdiada, va. Les notícies.
Això és nou. Les notícies. Avui us comencem informant sobre aquest nou matí de cues als accessos de Barcelona per l'efecte en cadena de diverses incidències.
Sembla ser que la incidència d'origen és un misteriós senyor que s'ha aturat amb el cotxe en un caixer del Santander pensant que era un macauto. Diversos testimonis han declarat que han escoltat com l'home s'emprenyava amb la màquina i li reclamava insistentment un Whopper doble, un patates de bacó i formatge i Coca-Cola gran durant més o menys 20 minuts, fins que l'han avisat de l'error. Diversos mitjans asseguren que es tractava de Jan Laporta i que el que li ha avisat ha estat Enric Massip. No Pau Massip, no. L'altre.
No, Enric,
seu
Enric
amic,
Massip.
Seu amic, Enric Massip. El del Humble.
Exacte. I obrim plena política perquè Pere Aragonès defensa un referèndum d'independència a l'escocesa. El molt honorable ha dit que és possible, viable i legal.
Per la seva part, Pedro Sánchez, molt feliç perquè ha entès il·legal. Aquí m'ha agradat. Què vols que... De vegades dic... Aquí he tingut imaginació.
Mira, per imaginació, el rei Felip VI afirma que la promoció del diàleg és fonamental per la salut democràtica.
Repreguntat pel tema d'un referèndum per demanar a la gent si vol o no vol la monarquia, el rei Felip VI ha afirmat que la no promoció del diàleg és fonamental per a la salut de la seva butxaca.
Més coses. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol... endureix l'ordenança de civisme amb un augment de les sancions.
Parlem d'infraccions greus com abandonar voluminosos a la via pública, que es podrà multar fins a 3.000 euros. Preguntat per què s'ha d'entendre per voluminosos, Xavier García Albiol ha respost que els pentinats d'Artur Mas quan surt de la perruqueria o també els seus vots quan es presenta per les municipals. O sigui, si tu veus una perruca... del volum d'Artur Mas quan surt de la perruqueria.
Artur Mas,
doncs allò és voluminós.
Exacte.
Aquesta és la mesura.
Ai, Déu meu. I la Generalitat dona llum verda al plus de productivitat que cobraran 40.000 funcionaris.
Segons ha pogut saber Ràdio Estel, el plus de productivitat es donarà a tots aquells funcionaris que aconsegueixen arribar al seu lloc de treball només 60 minuts més tard de l'hora oficial i que només esmorzin dos cops al dia. El llistó està alt.
Un dia trucaran els funcionaris en aquesta casa.
Que truquin! Ara. Mira, 663-99-30-62. Missatges de veu.
Missatges de veu,
sí. Seleccionarem, farem criba.
Això sí, si no esteu esmorzant.
Exacte.
Atenció, perquè les llibreries de Menorca es planten per defensar la Fira del Llibre en Català.
Anuncien que no participaran en la fira que ha programat el Consell per substituir-la amb publicacions en castellà i altres idiomes. Qui s'ha pronunciat és Tomeu Penya, com a mite de la cultura de ses illes. Aquestes han estat les seves paraules.
És per tu que un reiet de sal et dorm el dia quan desponta l'alba.
Jo crec que no s'ha d'afegir res més. No hace falta decir nada más, sigui el que sigui el que ha dit.
Sisplau. L'Horta de València es queda sense arròs bomba per cuinar paelles.
Coneguda la notícia, la direcció d'aquesta santa casa ha ordenat reforçar la seguretat per evitar els atacs de cacos valencians per robar cistelles Cap Bravo, que, com tothom sap, tenen arròs bomba per cuinar paelles. Bravo, 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 TH.
I en plana internacional, l'empresari bananer Daniel Noboa guanya les eleccions de l'Equador. És
recordem,
empresari bananer, en realitat.
És empresari bananer. Recordem que Equador és una república...
Uau!
A partir d'ara, bananera.
I arriba el Gastronòmic Fòrum Barcelona amb més de 120 activitats per gaudir d'una edició de rècord.
En declaracions al programa La veu dels animals d'aquesta mateixa casa, el president del Barça, Joan Laporta, ha dit que 120 activitats li semblen excessives i que amb una, concretament, la de tastar-ho absolutament tot,
jo veig més que suficient.
Sí, ho ha dit, brenant galetes.
T'imagines una reunió Xavier García Albiol?
Sí.
Tomeu Penya?
I Joan Laporta.
Joan Laporta.
Jo crec que s'ha de completar amb Enric Masip.
I Xavi Trias.
I Xavi Trias.
Fins aquí la informació general. Anem a De Postres. En plan esportiva, us assequem que Nacho podrà jugar al Clàssic. M'està ensenyant Pol Corredoira, no sé si ho faig bé o no, però has de dir Clàssic.
Un dia que baixi Pol Corredoira.
Sisplau.
Bueno, si li dona temps entre butlletí i butlletí.
Total, va. Nacho podrà jugar al Clàssic, rebaixen la sanció per l'entrada de Porto.
Perdona, ha estat Pol Corredoira més Tomeu Penya.
Sí, una mica.
Una barreja màgica.
Intentaré millorar-ho.
Bueno, comentàvem aquest matí, la sanció passa de 3 a 2 partits. Per la seva part, Òscar Hernández, el germà de Xavi, ha dit que ell ja hi comptava, que no li sorprèn i que ho esperen amb ganes. Minuts després hem sabut que no parlava de Nacho, sinó d'una comanda de pollo Kentucky que ha fet perquè menja sol i no volia cuinar. És que, clar, és ambigu.
És ambigu, que no és cap jugador lituà del Barça de bàsquet.
És molt ambigu. No, és ambigu.
I abans de reincorporar-se a la disciplina del Barça, després de l'aturada internacional, Ferran Torres ha passat pel plató de l'Hormiguero.
Ha anat a divertir-se a l'Hormiguero i a divertir a tota l'audiència de l'Hormiguero.
Trancas i barrancas.
Trancas i barrancas. Te presento a Trancas i barrancas, saps? I ha dit... Vale.
Mejor no.
Ja els conec. Ha dit... Ja els conec del club, de la planta noble. Bé. Saps? El jove jugador, parlem de Ferran Torres, el tauró, deconstruït com a persona i com a jugador, el jove jugador deconstruït del Barça ha dit que el tauró no és el seu únic malnom, té un altre sobrenom. Per culpa del seu mal pedrer, s'ha guanyat ser el vinagre. Això és verídic, eh? Sí? No m'ho he inventat jo.
Val.
És el vinagre i qui l'ha batejat, així és el seu bon amic Pedri, que ha parlat sobre el tema. Ha dit, estàvem entre vinagre i de què vas, xaval, amb qui has empatat tu per anar tan de xulito per la vida. Al final hem optat per la comoditat.
És així.
Són paraules de Pedri.
És així. Són paraules de Pedri. Això és l'informatiu Estel Migdia.
No, però jo vull destacar el gag de il·legal. Ahir he estat molt bé.
No, m'ha agradat.
Tu no mai em veus redactar aquesta secció, però és molt... La gent pensa que estic deprimit. Perquè...
Rius sol?
Amb forocotxes sí. Amb forocotxes sí. De vegades amb forocotxes ric sol a dalt. Però jo estic a la planta noble i de sobte veig un titular i dic... Com...
Mira,
aquí estan els de Forocotxes. Com converteixo aquest titular en un gag?
I sabem qui és el creador de Forocotxes?
Sí, jo crec que es va crear el 94, si té nom i cognoms.
Perquè té entrevista.
Té entrevista, aquest home. Però tu saps que originalment Forocotxes estava creat per parlar de cotxes.
Sí, clar. Forocotxes.
O sigui, el concepte és prou clar.
Sí.
Hablemos de cotxes.
A Forocotxes els conceptes són prou clars.
No pensis, hi ha ambiguitats. Per cert, que tinc una secció preparada des de fa 28 dies, perquè no ens dona temps. Sí, no prescriu, perquè és...
Pots dir-nos només de què va?
El titular, per quan tinguem temps.
Val?
El titular és del usuari Hartito, amb H, faig l'aspirada, Hartito. Artito, i la pregunta és, ¿por qué tanta gente usa chándal?
Uau.
Avui hagués encaixat bé, després de l'outfit check d'Inés Farrés.
Sí.
Una pregunta que li pots traslladar. Què opina del chándal?
Mira, en parlarem.
Per tant, aquesta és la pregunta, ¿por qué tanta gente usa chándal?
Penseu-hi i les respostes demà...
La desvetllarem, bueno, si demà hi ha temps.
Sí.
Qui ve demà abans de servidora de vostres?
Sí, hi ha temps. Demà tindrem aquí...
Els viatges, el... pot ser? Carretera i Manta, això, veus?
Sí, Diego Gómez.
Molt bé. Doncs sí, pues podria ser sí? Que demà entres, podria ser.
Ara sí, la informació, veràs.
No vegis com treballen a l'alt. Bueno, entre debat i debat, perquè també van fent molts debats la gent d'informatius. No sé si els acaba de convèncer.
Sobre temps, a tu.
Bueno, és igual, no diguis.
Va, la informació veràs a l'Estel Migdia amb
és que ho hem de clavar.
Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius.
Hem d'acabar.
Ara a les dues, nosaltres que hi tornem demà a les 8 del matí i fins les dues de la tarda...
Que és quan entra... És l'horari oficial, el nou oficial horari de Paula Moreno.
Sí?
Que està allà.
Ah, mira, ja la tenim
ara
aquí.
Ara no està fent res, perquè no està, està fora del seu
horari. Gràcies a tot l'equip, eh?
Jo,
que vagi molt bé.
Amaríssims.
I fins...
Demà.